la tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 4 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45. Avui a la tertúlia d'aquest dimecres comptarem amb la companyia des de Transformem Vilanova i la Geltrú, en Rubén Domènech. Molt bon dia, Rubén.
Molt bon dia a tothom.
També estarà amb nosaltres el director d'Eix Diari, en Carles Castro. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia a tots.
També ens acompanya el president de l'Amical de Buchenwald i també membre del Comitè Internacional dels Camps de Buchenwald i Dora, en Enric Garriga. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia.
I també tenim amb nosaltres en Joan Toledano. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia, bon dia.
Molt bon dia a tots. I tenim diversos temes per treure sobre la taula. L'Enric vol parlar de la passejada que es va fer aquest passat cap de setmana del POM, la primera de les dues passejades, em sembla que s'han de fer. En Rubén ens vol parlar de transport, una vella reivindicació des de Transformem Vilanova i la Geltrú. En Carles segur que també té moltes coses a comentar-nos i el Joan no menys. Però jo, abans de tot, us ho deia, us volia treure un tema que aquests dies, malauradament, se n'està parlant molt, i dic malauradament perquè sembla que de la mentida se n'hagi fet impunitat, eh? I ho dic arrel d'aquestes cintes que RAC1 treia la llum pública, avui n'ha tret una altra, en la que la presenta el Partit Popular de Dolores Doc Espedal, doncs reconeix que l'M. Rajoy era Mariano Rajoy, que estava al cas de tot el tema de Bárcenas, de tota la trama de la Gürtel i de més. Llavors, m'agradaria saber una miqueta què és del que en penseu, d'això, no? De dir, sembla que en seu parlamentària, que hauria de ser una cosa doncs, en la que allà les veritats haurien d'aflorar, amb les comissions, ahir en parlàvem a la tertúlia, eh? En Jaume Bertran deia que totes aquestes comissions que es munten no serveixen absolutament per res.
Que ja ho deia Napoleón.
Sí, tot això és perdre el temps, perquè de les comissions aquestes, de les centenars de comissions que s'han fet, pues no serveixen absolutament per res. Però de cara a l'opinió pública, què en penseu? I després veus les repercussions que tenen en premsa, no? Depèn dels mitjans, a Madrid gairebé ni se'n parla, a Catalunya, òbviament, se'n parla una miqueta més. De tot això, el cas d'Amazon, no? Els mitjans que avui dia investiguen qualsevol cosa, jo no he vist enlloc que cap mitjà, però cap de cap tendència, hagi anat al ventorro a preguntar amb algun cambrer o amb la noia aquesta que ha desaparegut, la periodista aquesta que ha desaparegut, no sabem absolutament res, o sigui, ningú ha anat al ventorro, no ha sortit enlloc, no he vist ni una foto d'on és això, i allà hi havia cambrers, hi havia més gent, hi ha un amo, ningú ha anat allà a preguntar absolutament res, o sigui, veus totes aquestes coses i penses, mare meva, en quin món estem vivint? No sé, m'agradaria una miqueta que em penséssim, no? I més en una societat en què una conversa privada surt a la llum pública, doncs en vez de poder anar a un lloc públic a preguntar, ningú va. O sigui, tota aquesta confusió, que no sé si la ciutadania ja passa i ja està avorrida i fastidiejada, perquè després veus enquestes del País Valencià i tornaria a guanyar el Partit Popular, no? Penses, mare meva.
Jo d'entrada, dues coses. La primera, enveja d'altres països on per molt menys la gent dimiteix. Per molt menys. Hem vist primers ministres, hem vist governants, hem vist alcaldes, que per menys, per cosetes, acaben dimitint per dignitat, no? Per dignitat. Per tant, enveja d'altres bandes. I la segona, que jo crec que estem davant d'una situació de... Clar, la gent a vegades no entén el perquè del desencís de la població en general envers la política. I és per coses d'aquestes, no? I és per coses d'aquestes. S'acaba tot, està tan embolicat i es veu tanta falsedat al capdavant que la gent s'acaba allunyant. I això és molt perillós. Jo crec que la classe política hauria de fer una reflexió seriosa cap endins, per pensar què estem fent, no? Què estem fent i com ho estem fent. Perquè, si no, la gent se'ns allunyarà. I no hi ha res pitjor per la democràcia, que la gent s'allunyi del món de la política.
El anaves parlant, perdona, Carles, que el Joan anava dient que no.
No, anava fent gestos més aviat, com no ens veuen.
Habitual.
Només que es veiem nosaltres. Mira, seré una mica bestiota.
Pensa que queda gravat, eh, tot això?
Sí, 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 sí. I queda per la història.
Exacte, exacte.
Ara s'ha quedat callat.
Sí,
sí. Home, no, li has dit
l'hora
i ja s'ho està
repensant. Ha entrat el sensor aquí i l'ha tallat.
Sí, sí, perquè em sembla que anava a dir alguna cosa i tallat, sí, no sigui cas que posi'm un compromís. A la moda. Carles, digues, Carles. Mentre recuperem el Joan.
Estic molt d'acord amb l'Enric, el que deia al final, el ciutadà de Pell, de carrer, quan escolta totes aquestes coses, quan escolta els àudios del senyor Villarejo, quan escolta la Cospedal, quan veu que en sede parlamentària es pot dir el que vulguis perquè tant fa que no passarà res, que ningú dimiteix, com voleu que la gent no tingui desafecció política? Com pretenen els partits que creiem en la política? Si estem veient que tots ens menteixen a la cara i es queden tan tranquils, és una vergonya realment, perquè no puc entendre com algú dintre dels partits polítics no se n'adona del que l'únic que estan aconseguint és que els joves tenen una concepció de lo que és la política molt, molt, molt cutre, perquè pensen que són una colla de vividors que estan allà per d'allò, i no estic dient que tots ho siguin, eh? Però la imatge que donen és terrible. És terrible. Al final, el dia que tu has d'anar a votar, que tens eleccions, siguin municipals, generals, autonòmiques, les que tu vulguis, jo estic al carrer i penso, de veritat, haig d'anar a perdre el meu temps per votar una gent que m'estaran enganyant, que diran el que voldran, que al final la guerra bruta existeix i està demostrat. Els àudios que avui publicava RAC1 amb la senyora Cospedal i el Villarejo dient que el Rajoy ho sabia, de veritat, i es queden tan amples i ens menteixen a la cara, no? La política... L'Enric deia, trobo a faltar allò, en altres països algú ja hagués dimitit. En aquest país no dimiteix ningú. Mm-hmm. Ningú. Encara que t'enganxin amb les mans a la massa. És que no dimiteix ningú. És que és una vergonya. És que ens estem carregant la democràcia. No sí, sí. Som conscients. O potser sí que som conscients i és el que ens interessa, carregar-nos la democràcia. Perquè si no, no té cap altra explicació.
Hem recuperat amb el Joan Toledano, però i després li donem la paraula al Rubén, però afegeixo un element més, que ara m'ha vingut al cap. Un senyor de Vic, un regidor de Vic, el van jutjar per dir que per fer una truita s'han de trencar els ous. I van a judici per dir això, quan tot el tema del procés. I ara, en canvi, s'estan dient molts altres disbarats i no hi ha ningú que porti el tema a fiscalia ni passi absolutament res. En fi, Joan, que abans t'has quedat
congelat. Sí, no, bueno, ha passat el sensor, com... És que m'ha semblat sentir allò que se m'ha trencat la veu. Aviam, amb el tema dels partits estàndards, que ja els coneixem, quan passen aquestes coses, passen unes altres, com per exemple el naixement del que representa el Rubén Domènech. Plataformes veïnals que a lo millor no li s'agrada als partits estàndards la línia política o l'esperit polític que volen que manifesten, però donen opció a que neixin aquests moviments i aquestes plataformes. Llavors, aquí els tenim. Ara, quan estan dintre de tot l'engranatge de fer política amb l'administració, com es transformen? Perquè han nascut, han viscut i han desaparegut moltes plataformes d'aquesta índole. Però, clar, neixen per aquesta desencís del partit, no de la política, sinó dels partits, perquè el que representa el Domènech també fan política i el que estem fent nosaltres també estem fent política. I sortint al pas del que deia l'Enric, de que l'enveja d'uns altres països, fa pocs dies sortia que la ministra d'Islàndia se va posar de manifest que té un fill de 35 anys que l'havia concebut amb un menor. I esclar, l'han ridiculitzat o l'han posat de manifest i diu que per no frenar la línia del govern plega per no embrutar res. Va tindre una aventura quan tenia 20 i pocs anys amb un nano de 15 anys. Escolta, l'amor és l'amor, i jo què sé. Però, en canvi, també tenim a França, que el president actual és marit del que va ser la seva professora. I això és bo o és dolent? És ridiculitzar els polítics o no és ridiculitzar-los? Faig un clam més a la honradesa del treball. Després abocarem a la segona jornada del PUM, que va ser la passejada per la banda nord, que també hi ha, o que també hi ha situacions que poden ser honrades o no honrades, o que hi de lo mío. Clar, dit tot això, avui es trobem aquí quatre persones, més el moderador, que podem dir cada una la seva. I tots podem pensar que tenim raó, però resulta ser que ja tinc dubtes si fem avançar el món o no. Endavant.
Rubén, però abans em sembla que els quatre que estem aquí podem dir el que vulguem, però em sembla que cap dels quatre que estem aquí mentiríem ni començaríem a dir mentides. Em sembla que això em sembla que ho tindríem tots molt clar. Rubén.
Jo, relatiu a aquest tema, o sigui, més del que han dit ja els companys, poc més es pot dir. El que sí que està clar és que quan tu escoltes les notícies, veus la tele, veus les comissions, veus els circs que munten cada dia al Parlament, al Congrés dels Diputats, i Tomàs, i tu has hecho, i el otro ha hecho, i ara no sabem qui és M. Rajoy, perquè no es pot esbrinar qui és M. Rajoy, i ja no és cada classe política dimiteixi o no dimiteixi, és que hi hauria d'haver uns mecanismes per quan passen aquestes coses i queda prou clar que un polític ha fet alguna cosa que no devia haver fet, aquest polític hauria d'anar al carrer immediatament. O sigui, una altra cosa és que després ja sigui cert o no, però en un principi aquest polític que ha fet alguna cosa malament, aquest polític hi ha d'haver un mecanisme perquè se'n vagi fora. O sigui, no pot ser que estem visquent en un país que hi hagi gent que s'estigui omplint les butxaques, que hi hagi gent que faci males gestions, que hi hagi gent que en compte d'estar al seu lloc de treball estigui dinant por ahí i estigui passant del que li passa amb el poble i que després no hi hagi repercussions. I és més, que després es montin les comissions informatives, les comissions d'investigació aquestes i, a més, vagin allà i es riguin de tota la població. O sigui, això és totalment inadmissible. I hi haurien d'haver mecanismes ja perquè aquesta gent estigués al carrer. I és més, si tenen implicacions que puguin ser punitives, doncs evidentment que se'ls hi apliquin. Això per una banda. L'altra banda, el que ha dit el Joan, el naixement de partits que no són els típics partits polítics de tota la vida. Transformem BNG, com ha dit el Joan, doncs vam néixer per un desacord amb el que estava passant a la nostra ciutat, a Vilanova. Tot i així, cap dels que... Ara sonarà raro i tots us tirareu al meu coll i em direu no és veritat, però cap dels que transformem BNG, jo crec que 5 anys enrere ens dius que estaríem ficats en política, que estaríem a l'executiva d'un partit polític o que seríem regidors de l'Ajuntament de Vilanova amb un partit municipalista i cap de nosaltres diríem estar boig amb el que dius. Nosaltres ja en tenim prou en la nostra vida, en les nostres entitats, amb la nostra feina, amb la casa, amb les nenes, però és que arriben moments que, com ha dit el Joan, és que és insostenible. O sigui, i algú ha de donar el pas en endavant. A partir d'aquí, que hi ha molts partits que s'han enfonsat, sí. Entrar a política dintre de lo que podem pensar, pot ser més fàcil, pot ser més difícil, però podria arribar a ser relativament fàcil. El que és molt difícil és mantenir-se dintre del món de la política, perquè encara que no ho sembli, si tu vols fer la feina ben feta i vols treballar per les persones que t'han votat, és un continu dia a dia de moltes i moltes i moltes hores de feina. I a més és una feina que és poc agraïda. Però bueno, el que està aquí és perquè vol, evidentment, o sigui, és com a tot. Però bueno, sí, jo penso que, que això és una vergonya el que està passant en aquest país amb l'alta política, per dir-ho d'alguna manera, i que es tindrien que posar solucions ja.
Mica en mica anem tornant cap a Vilanova, em sembla, perquè l'Enric ha aixecat el dit i em sembla que vol començar a tornar cap a Vilanova.
No, volia tancar aquest tema, amb una recuperant un pensament de la Hannah Arendt. L'Hannah Arendt, ja sabeu, filòsofa d'origen jueu, que va ser la que va dissenyar el concepte aquest de la banalitat del mal, quan va fer el judici a l'Adolf Eichmann, no? L'Hannah Arendt diu que el mentir constantment no té una finalitat directa. La finalitat directa no és aprofitar-se d'allò que menteixes, sinó que mentir, la finalitat és precisament provocar aquest descrèdit en la situació general i en el món de la política, no? Tantes mentides el que fan és, el que dèiem també nosaltres abans, no? Fomentar aquest descrèdit i aquesta desafecció. Aquesta és la finalitat de mentir tant, que la gent no cregui en la política i quan no creus en la política s'enfonsa la democràcia i apareixen, com sempre, els salvadors de la pàtria, no? És molt, molt perillós tota aquesta situació.
Nois, podríem dedicar tota la tertúlia a això, però vull venir cap a Vilanova perquè som una tertúlia local i ens agrada tocar temes de Vilanova. I abans de començar la tertúlia, la pretertúlia, dèiem el caos un dia més de Rodalies. El Carles ens deia, està a la redacció d'Eix Diari, que sembla que la cosa es va solucionant, Carles.
Sí, sembla ser informació que ens ha arribat fa una estoneta que feia mitja hora que s'havia solucionat. Bueno, ara ja fa una miqueta més, eh? Mm. És veritat que vam atingre l'enèsima, com ho deien, una incidència, cada dia tenim incidències, és molt trist. Aquestes vagues encobertes que estan fent algun dels sindicats i tot això a saber, perquè jo no acabo d'entendre. No pot ser que cada setmana tinguis quatre incidències, que però ens estan robant el coure, falla el no sé què. De veritat, algú està passant. I escoltàvem el president Illa que deia que, no, que això és veritat que és una vergonya, que això s'ha de plantejar de cara a un futur, remodelar tot el que és el sistema d'allò. Però no pot ser, no li pots dir, en les estadístiques que hi publicàvem, que cada dos dies i mig afecta a 20.000 persones, no 200, a 20.000 persones. És que és una brutalitat. És una brutalitat. El que passa, que alguna altra vegada ja ho hem comentat, és que ens hem acostumat. Ens hem acostumat i l'altre dia, el dissabte passat, que hi havia la manifestació, doncs a la nostra zona, que tocava a Calafell, hi havia 300 persones manifestant-se. 300. Ens van fotent hòsties per tot arreu i aguantem i posem l'altra calta i vinga. Vinga, no passa res. No sé, nois, a mi em fa patir perquè crec que estem arribant a un punt trist, per una banda, i d'altra banda jo crec que les coses estan provocant una ira que el dia que exploti serà difícil de controlar. Per tant, igual que el que estàvem parlant abans, jo crec que cada vegada més el tema de la democràcia està en perill, per la poca credibilitat dels polítics, per el que s'està matxacant al ciutadà de peu. Veus la pujada de partits d'extrema dreta, veus les xarxes com ens estan intoxicant, sabeu el tema del Team Facha, aquest, els perfils aquests de Twitter superheavies que abonen l'odi cap al no conegut i que al final estan fent política. Ara fa un parell de dies es va descobrir que un dels components d'aquest Team Facha és vilanoví. És molt trist.
Què dius, sí? No ho sabia. Com? No ho sabia.
Sí, ho hem publicat ara fa una estoneta. Sí. Quan tu mires, veuràs.
Sí, doncs ho busco.
Sí.
Mare meva.
Sí. El sou de Vox al Parlament és un vilanoví. Tot el que es dedicava durant la Dana va començar a dir unes bestieses brutals i d'allò. Però com que pots dir el que vulguis i no et passa res,
sí.
Doncs aquí estem.
Pots dir el que vulgui, pots dir el que vulguis, depèn de qui ho digui, eh? Perquè després hi ha qui fot una
pilota
i el tanto,
bueno,
eh?
Però saps què passa? Que tu pots dir el que vulguis i fins que et surti el judici han passat no sé quant de temps.
Sí, això vale? Sí, clar.
I llavors el temps oblida tot. Ara fa unes setmanes i teníem el judici contra la Rosa Fonoll, l'alcaldessa de Cubillos, us en recordeu, per una cosa que havia passat feia 8 anys. 8 anys! Que ningú se'n recordava. Vull dir que és que era... Ah, és veritat, allò no havia sortit. La de judicis que hi ha pendents que no tenim ni idea, saps? Perquè al final ens acabem oblidant. És complicat. Ho veus, no, Jordi?
Ho estic veient. Estic al·lucinant. us diré el titular. Hi ha fotografia. Entreu a Eix Diari, aneu a territori a Vilanova i la Geltrú, allà podreu llegir la notícia. Veureu la cara del vilanoví Pau Ruiz, que és assessor de Vox al Parlament, un dels líders del Team Fatxa. I l'exdiputada de Vox, Macarena Olona, és el subtitular, el va denunciar per assetjament i per difondre material audiovisual fals i obsè d'ella. T'explica molt bo. Felicitats, Carles, a Eix Diari, per aquesta feina que fèieu traient aquesta informació. Però saps què és el que més al·lucino?
Sí.
Que és fill, que és fill del regidor del PSC, Julio Ruiz.
Hòstia, sí.
Això
no
té res
a veure,
vull dir...
No, ho dic en el sentit que el Julio és... Us ben juro que és un dels regidors que més admiro, sí. Ja no només com a regidor, sinó quan era professor, o sigui, una persona que... I per això em quedo esturat. Allò que dius, mare meva...
Però és que aquestes coses...
El que diem, sí, no, allò que diem moltes vegades que... on estem fallant? El Julio Ruiz, una persona íntegra, professor, una bellíssima persona, un treballador, un gran activista. Quedo... És del que més al·lucino de la notícia, us ho ben juro. Us ho ben juro. Si la llegiu...
Estem fallant... Aquest és el problema, vull dir, al final, em sembla que tots els que estem aquí tenim fills, eh?
Sí.
Jo amb el meu, per exemple, em discuteixo moltes vegades, perquè, clar, tenen un bombardeig a les xarxes que hi ha vegades que hem de discutir segons quines coses perquè donen per fet qualsevol, puc dir una d'allò, qualsevol idiota que surt a les xarxes a dir qualsevol bestiesa, se l'acaben creient. I la feinada és per fer-los entendre que, noi, que això que estan dient no té per què ser veritat. Però s'ho creuen. S'ho creuen. I es creuen el titular. I punto. Home, vull dir que al final aquí ens hem de centrar en el personatge, en el Pau Ruiz.
No, està clar.
Ara que té tot el respecte, em sembla que de tots els que el coneixem.
I tant. Joan, que has aixecat el dit.
Sí, mira, jo en més d'una ocasió, per no dir moltes, tinc que entonar el grau de responsabilitat de la meva generació. Algunes vegades he dit que soc de la generació que hem passat de dir sí senyor, el que vostè digui, així nano, el que tu vulguis. Dit això, és que la meva generació hem fet molt de treball. Hem cregut que podien canviar el món, però possiblement hem sembrat una burgesament de la comoditat. Com nosaltres no podíem anar ni a Barcelona de festa, hem permès que això sigui lo normal, anar de festa a on sigui. Dit això, ve hasta el creure's la mentira més vulgar del que està passant. I això hem de lluitar. Jo quan possiblement faig un salt a una situació que aparentment no té relació, però m'agradaria que s'entengués que pot tindre aquest punt de relació. Quan Ciutadans va guanyar les eleccions a Catalunya, a mi no em va preocupar que guanyés, que tingués més representació al Parlament de Catalunya Ciutadans. Em va preocupar és que no sabia si la persona aquella que m'havia saludat cada dia era diametralment oposada als pensaments que moltes vegades s'havien comentat. Qui havia ocultat en qui? El preocupant no és el que hi hagi la representació, sinó el que hi ha darrere que li ha donat el poder perquè estigui allà representant. I aquest hem de preocupar. L'ensenyament permanent és al carrer. El veure, la responsabilitat, el conviure. En certa manera, ara faig un clam a el que vam viure Enric el dissabte passat, en la jornada del PUM. En totes les virtuts i en tots els errors, aquella petita jornada de 3 hores té de tindre molt de valor.
I tant.
Depèn de com s'aprengui la lliçó. Evidentment que hi va haver allò que hi ha de lo mío i que hi no de no sé què i tota la mandanga. I posant de manifest algunes vegades els errors, jo vaig manifestar què passa en l'administració, si, a quina velocitat camina.
S'ha tornat a... Sí, sí.
Jo volia tornar sí, al tema dels joves, perquè precisament això que dèiem de per què els joves pensen o fan el que fan, també té molt a veure amb el que jo deia abans de l'Anna Arendt, no? Vull dir, estem omplint el món de mentides i llavors com que...
I així, endavant, vinga, va, que no, se m'està tallant.
Deia que com que estem omplint tant el món de mentides i els joves ja no saben en què creure, doncs al final es creuen moltes de les mentides, no? I això és molt perillós. Per altra banda, és cert que el món de la joventut en aquests moments està visquent una situació, ho dic jo, que jo sabeu, vaig a fer moltes xerrades amb els joves per diferents instituts del país i veig els seus pensaments i veig com les preguntes que fan i el que diuen i majoritàriament... són persones democràtiques, no? Però sí que cada vegada més es denota certs... Ho veus per les preguntes que et fan, no? Certs comentaris, certes cosetes que veus, dius, ai, aquest està anant una miqueta cap a aquestes idees que aquesta gent fomenten, no? Perquè no ens oblidem. Nosaltres podem lluitar tot el que lluitem, en general, tots, parlo de tots nosaltres. Però l'extrema dreta, el capital que hi ha darrere de l'extrema dreta, doncs té molt de poder, té molta força, estan dominant la xarxa, estan dominant els TikToks, estan provocant, estan fent una llauda. Clar, els joves davant d'això es veuen impotents de reaccionar i acaben immersos, no? Acaben immersos. Aquí tenim un problema molt gran.
I a més, amb tot el que has dit, suma-li el que hem començat a dir al programa. O sigui, la classe política actual que tenim,
que dona a entendre que
poden mentir, que poden fer el que vulguin, que viuen a un nivell que és com si estiguessin vivint en un altre planeta, que no els hi passa res, tenen impunitat, viuen com a reis mentre la gent passa gana, un nano d'avui en dia no arriba a final de mes... té supercomplicat el poder independitzar-se, els altres van en xòfer, tenen dietes pagades, tenen pisos pagats, tenen no sé què, i tot això provoca un desencant brutal de la joventut cap a la política. I això hi ha d'haver alguna... Això ha d'arribar un moment que ha de canviar, ha d'haver un punt i a part. I hem de reciclar o de reiniciar la manera de fer política. I jo estic totalment d'acord amb el que ha dit abans, Enric. O sigui, jo sento una enveja brutal per molts dels països nòrdics que tenen una manera de fer política totalment diferent a la nostra. O sigui, algú fa alguna cosa malament, assumeix la seva responsabilitat i dimiteix. Això ensenya indirectament, a part de ser el que ha de ser, això està ensenyant uns valors també a les noves generacions que en aquest país no existeixen. En aquest país, la joventut, els valors que veu per la tele, que veu per les notícies, per les xarxes socials, és jo puc fer el que vulgui, que aquí no passa res. Això és campixa, tu.
És que s'ha provocat un canvi. Abans el Tole parlava dels canvis generacionals. Un canvi en la classe política. Recordeu que al principi de la democràcia la classe política era la gent normal del carrer. Eren els treballadors, els obrers de les fàbriques, els que eren alcaldes, regidors, diputats. Ara no. Ara la gent treballadora ja no pot accedir. Ara la classe política és una classe formada i dedicada especialment a la política, no? Això que diem que vas a sortir dels mitjans, no? Que li pregunten als nois, tu de gran què vols ser? Jo polític, no? I això ha creat una divisió entre els polítics i la ciutadania. I això és el que no hauria de ser. Això hauria de ser molt més permeable, com passa en altres països, no? Jo sempre dic, tothom hauria de passar pel món de la política. Tothom hauria de ser regidor una vegada a la vida per saber el que és, no? Igual
no
que...
segur.
Si entrés, no, igual que si entra al món de la política fàcilment, s'hauria de sortir també fàcilment, no? No hi hauria d'haver aquesta perllongació i aquest apalancament, no? Hauria de ser més normalitzat l'accés al món de la política.
I quan surtis, evidentment, que no sigui amb una porta giratòria.
No, evidentment, tornes a la fàbrica com abans. Com
correcte,
abans.
Tornis a la teva vida normal, anterior a la vida de la política.
Joan, i vindrem cap al POUM.
Dintre de tota la vostra intervenció, doncs hi ha la terminologia és de la joventut no es pot independitzar. Simplement és una paraula, perquè no ningú és independent de res. Tothom depenem d'algú.
O marxar de casa dels pares.
Atenció, no rieu. Jo més aviat defensaria una altra terminologia, que és plantejar-se crear la seva pròpia vida dintre d'una societat. Perquè independitzar-se, si algunes vegades te'n vas a viure i depens dels pares, a on està la independència social del teu petit nucli familiar? És un error d'interpretació, potser, de la paraula, per no dir-ho d'una altra manera. És una fal·làcia. Ningú és independent de res. Més d'una vegada he fet referència que fa uns 10 anys el Putin es va emprenyar en la Comunitat Europea i va tallar les relacions, certes relacions comercials, i Lleida va tremolar perquè exportava a Rússia. Així és que el terme independència simplement és una paraula. I el dissabte, tornant, i faig clam una altra vegada el dissabte passat, tornem a dir, el PUM ens pot... Sí, mira, el PUM se'l podem fotre allà sota la xella si el Putin arriba a París. Clar.
Bueno,
potser que es plantegem...
No arribarà a París. El que arribarà a París és el Trump, home.
No, és igual, qualsevol de tots dos. Clar, tot és un problema. Tot és un problema. No tenim que pensar en el que tenim proper i en el que està relacionat i engranat en el que tenim alguna cosa més lluny. I és important de tot això.
Sí, però el que no podem fer és no fer res esperant que passi, perquè pugui passar alguna
cosa. No. S'ha de fer, però pensant de que hi ha situacions que de bones a primeres poden sorgir i tenim que estar preparats.
Sí, sí.
Tenim que estar preparats. Aquesta autodefensa, però per sobreviure i conviure amb el del costat. Mm-hmm. I això és el que faig el clam.
Escolteu-me, anem a parlar del POUM, que sabeu que està a exposició pública, l'avantprojecte, etcètera, etcètera, que des de l'Ajuntament s'estan fent diferents actes per donar-lo a conèixer, per explicar-lo a la ciutadania. I el que es va fer aquest passat diumenge, si no vaig errat, Enric, va ser dissabte, va ser una caminata de les dues que s'han de fer per explicar una miqueta sobre el terreny, imagino jo, el que s'ha de fer. Enric, primer de tot, vull que ens facis una pel·lícula, una crònica de com va anar aquesta caminada i, per altra banda, si éreu molts.
Bueno, jo crec, oi, Tole, que eren potser 40-50 persones?
Sí, estem d'acord.
Sí, que un podrà dir, home, són poques en relació a la importància del tema.
Són poques.
De 70.000, Rubén, jo he pensat com tu, de 70.000, 40...
És un balanç una mica...
El poder de convocatòria d'una cosa tan important com és un pla general té poc. Té poc poder de convocatòria.
Hi hauria de tenir-ne més,
És
un tema prou important com perquè en tingués més, eh?
Però jo crec... Tu tampoc
hi eres, Rubén?
Jo hi soc d'una altra manera, Joan.
No, però
pensa que ahir, per exemple, tota l'executiva de Transformem vam estar 4 hores parlant del tema del POUM, eh? O sigui, no vaig ser a la reunió aquella, però pensa que jo el POUM me l'estic empapant.
No, en tot cas...
Estem convençuts.
En tot cas,
Enric...
En tot cas, el Jordi m'ha demanat que fes la
crònica. Sí.
Perdó, Enric, perdó.
No, passa bé. En tot cas, jo crec que, com que et havies d'inscriure, també hi havia un número determinat de... El que no podien ser serien 200 persones, perquè totes les explicacions són inviables, no es pot fer, no? Per tant, la idea era que fossin grups, jo entenc, més reduïts, no? Dues coses que em semblen importants, no? Una, l'ha insinuat el Tole abans, no? Jo crec que això és un procés democràtic. Està molt bé que el que vol fer l'Ajuntament es posi a l'abast i es vagi sobre el terreny per explicar quines són les mesures o quines són les idees o com es pot desenvolupar aquest POP, no? Per tant, això és molt important. Llavors, hi va qui va, no? Els processos participatius tenen aquestes coses. Tu els obres i s'hi apunta qui vol, no? Però, bueno, allà hi havia un grup de gent força interessada i força... dubte en aquestes temàtiques, jo crec que va ser un debat molt interessant. La segona qüestió ja és la concreta, no? Clar, el passeig va anar una mica a les afores de Vilanova, entre la variant, l'autopista, aquest espai, que és l'espai que està en debat, no? Clar, en el nou POM, el que és el casc urbà consolidat, poca cosa a fer, no? Per tant, aquí hi haurà dos o tres espais, la façana litoral, Hortoll, Colls i l'Eixample Nord, perquè ens entenguem, l'Eixample Nord i les urbanitzacions periurbanes. Aquí és on està el debat fonamental, i d'aquest debat penja el creixement o no creixement de la ciutat, els serveis o no serveis de l'hospital, i altres serveis, etc. No? Per tant, aquest era el debat. I va ser molt interessant perquè molta gent de la que venia, no havia trepitjat mai. Clar, vam travessar tot, per exemple, tota l'urbanització del Xicarró, no? I la gent es quedava parada. Ostres, què és això, no? Això és una ciutat, no? On estava abans aquesta... Això on era, això, no? Clar, aquestes caminades serveixen per això, perquè molta gent preocupada doncs, ho conegui sobre el terreny. I va ser, jo crec que va ser força positiu.
Ara et dono la paraula, Joan. Jo només un parèntesi, eh? Costa molt la gent que participi d'aquestes coses, eh? Jo recordo l'anterior legislativa que es van fer pel tema de la mobilitat diferents trobades virtuals, o sigui que tu des de casa et connectaves a l'ordinador, no tenies ni que sortir de casa, eh? Era igual que plovés que fes molta calor. I també molt poca gent. O sigui, per això dic, si més a més has de caminar, a la gent ens costa de participar en les coses.
És allò que sempre diem, costa molt participar en la creació, no? En canvi, molt poc en la queixa. Si ara aquí s'hagués muntat una manifestació per queixar-se d'alguna cosa, haguessis vist.
Sí.
Tropecientes bueno, persones, no? Però quan és per proposar, quan és per participar...
Sí, l'únic que, Enric, a vegades també ens dona la sensació de que tampoc servirà de res perquè fan el que volen. A vegades també tenim aquesta sensació.
Sí, segur.
Joan, que volies dir alguna
cosa? Mira, no, es va fer... Jo sóc de l'opinió que és... diguem, s'han creat tres jornades. El primer va ser allà a la biblioteca del Museu Balaguer, on hi va haver un ponent que va fer una àmplia i molt bona estructuració de l'explicació. Hi va haver allò, alguna intervenció. Puc tindre opinions de les intervencions que es van haver. Podria entrar, però no és el tema, perquè si no podríem estar tot el dia. I la segona jornada va ser el dissabte passat, per mostrar amb la idea que el PUM i el futur pla general té per reconèixer i acostar-se a aquestes urbanitzacions perifèriques. Perquè, clar, tot és un problema. Ha crescut. Per què han aparegut aquestes, les denominades urbanitzacions?
Periurbanes.
Aquest seria un tema llarg i pelut. Des de l'òptica de...
Se'ns ha tornat a congelar el Joan.
El sensor té a prop, eh?
Sí. Em sembla que viu a l'escala del costat i cada vegada que allò ens li preta, li capa la senyal. Rubén?
No, referent al POU.
La zona de la platja llarga, etcètera. Hi ha diverses maneres de per què s'han anat...
Joan, no segueixis, que ens hem perdut la meitat de la teva intervenció perquè se't talla.
Sí, no sé què passa avui, però tinc un dimoni, tinc un dimoniet Que
sí, sí, sí. Tens algun veí que no li caus gaire bé, em sembla.
No, aleshores, bueno, jo el que volia dir és que les urbanitzacions aquestes periurbanes, hi ha diversos habitants, els que han volgut anar a viure per tranquil·litat i uns altres perquè no podien abordar el cost que representava viure dins de Vilanova. I amb els anys, resulta ser que van i te diuen, escolta, jo també pertanyo a Vilanova, per què no m'arriba un autobús a la porta de casa o allà al costat de casa? I aleshores es comença a crear el problema. Com s'aborda? Com ho solucionen? I aquí és on comences a desconfiar dels partits que estan amb el poder, que no pensen en tu, i diuen, ens reunim nosaltres entre veïns i plantegem una plataforma i diem que els veïns també tenim dret a estar dintre dels òrgans de decisió dintre de l'Ajuntament, i apareix doncs, les plataformes que representa el govern. És clar. I això és una roda de que no s'acabarà mai perquè no hi ha la voluntat de que s'acabi.
Actualment hi ha 33 urbanitzacions periurbanes. D'aquestes 33 urbanitzacions periurbanes no és un fenomen que sigui nou o que hagi sortit.
No.
O sigui, aquestes urbanitzacions fa molts
anys. Algunes que tenen 60
anys. Sí, sí, fa moltíssims anys que existeixen. I fa molts anys que per llei haurien d'estar urbanitzades o s'haurien d'haver... s'haurien d'haver extingit. El seu és urbanitzar-les totes. A partir d'aquí el POUM preveu, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, doncs ha de tractar el tema de totes les urbanitzacions periurbanes, ha de tractar el tema de l'Hortoi, ha de tractar el tema de l'Eixample Nord, ha de tractar Sant Jordi II, ha de tractar... Totes la muntanyeta, totes les pastilles que tenim, evidentment, a Vilanova, que per on podem créixer. O sigui, pensa que el POM és un projecte que no es redacta per 5 ni per 10 anys. O sigui, no. Crec que està redactat fins a l'any 39 o fins a l'any 40. A partir d'aquí, hi ha moltes maneres de... O sigui, clar, és que és un tema super, super complex, perquè el POM, al final, el creixement... que pot esdevenir amb un POUM va lligat amb el creixement demogràfic. Llavors, el creixement demogràfic, com controles un creixement demogràfic? No el pots arribar a controlar. A partir d'aquí, doncs, hi ha diverses maneres de fer créixer una ciutat. Hi ha models de fer créixer una ciutat. Des de transformament, doncs, el que pensem és que primer s'haurien de construir i d'edificar totes les parcel·les i totes les opcions que hi ha dintre ja del sòl consolidat i del sòl urbanitzat. I a partir d'aquí anar creixent a petició de demanda que hi hagi i anar ampliant tot el que és el nucli urbà. Respecte a les urbanitzacions periurbanes, pensem que la solució és molt fàcil, urbanitzacions toves i que cada urbanització funcioni com un petit nucli autogestionat, amb panells solars, amb fosses sèptiques de les que s'han de buidar, que siguin sectors autogestionats, per dir-ho d'alguna manera. L'enllumenat públic no té per què ser canalitzat. Pot ser amb panells solars, que cada lluminària tingui el seu panel solar. O sigui, hi ha moltes maneres d'urbanitzar. Però, evidentment, és un gran repte per aquest nou POM el tema de les urbanitzacions i com es resoldrà el tema.
Aviam, permetem-me, ja que sóc possiblement el de més edat d'aquest grup. Mira, amb el Pla General que es va aprovar l'any 81, ja va portar molt de Cristo prèviament i va haver estat un trencament de govern. La provocació de l'arquitecte que tenia que portar el Pla General. Hi va haver estat un trencament de govern de la primera legislatura. Per primera vegada, d'una manera en compromís, un projecte com és el POM comença a parlar d'una manera formal és l'existència d'aquestes urbanitzacions. Perquè en l'any 81 no, no es parlava. Hi havia unes altres prioritats. Estava tot per fer dintre de Vilanova. Ara, des de l'any 81 fins al dia d'avui, Vilanova ha canviat molt. Continua tenint la capitalitat de la comarca, però també és la capitalitat d'haver perdut més empreses que ningú. Per què volem una ciutat si no podem viure amb ella? No dormir amb ella. Perquè, esclar, ja veus que diuen, vindre a viure a Vilanova m'agrada, però resulta ser que treballo 50 quilòmetres. Llavors ja comença la mobilitat i tornaríem a aterrar amb Rodalies. I el punt té de creure que existeix això. Les persones que fan el redactat tenen que haver viscut les penúries que comporta una ciutat com a Vilanova.
Bé, se'ns ha tornat a tallar.
Quan se'n malentona, se li para, eh?
Sí.
No, bueno, el que està clar que hi ha la llei 3/2009 del 10 de març que parla de la regulació i millora de les urbanitzacions amb dèficits
urbanístics.
I això està al DOC de la Generalitat de Catalunya. O sigui, és un tema que ve de molt lluny. O sigui, no és un tema que sigui ara que diguem, ostres, ens han crescut els bolets de les parelles urbanes. No. És un tema que ve ja des de molt lluny. I el 2009 ja es parlava de que aquestes urbanitzacions s'havien de regularitzar i s'havia de millorar la comunicació, els serveis i tot el que implica el tenir una urbanització digna i a l'alçada de qualsevol altra part.
Però estaràs amb mi, Rubén, que és un marrón de nassos posar-s'hi. O sigui, tu brutal. Dius, començo per dir, pel xicarró, perquè ha sortit el xicarró. De dir, posem-s'hi amb el xicarró. Ojo, eh?
No, però,
n'hi ha 33.
Però al final... Clar. Al final, el que una urbanització s'urbanitzi o no, al final depèn de que els propietaris posin els diners i compleixin les normatives que hi ha. Perquè tu, per fer una urbanització, al final qui paga aquesta urbanització no ens oblidem que són els propietaris. A partir d'aquí hi ha diferents tipus d'urbanitzacions i el més fàcil i el més... anava a dir còmode, però no és l'operable. O sigui, el més fàcil i el més pràctic per al panorama que tenim actualment en 33 urbanitzacions és fer urbanitzacions toves. Això representa doncs, respectar dintre de lo possible els carrers que hi ha avui en dia, fer plataformes úniques, asfaltar-los, no fer clavegueram i que cada habitatge tingui el seu clavegueram. O sigui, hi ha molts models d'urbanització i després tenim l'urbanització pura i dura, doncs, que és la que tenim al nucli urbà, amb el seu clavegueram, amb la seva canalització d'aigua, de gas, de llum... Hi ha moltes maneres, s'ha de trobar la manera i el que està clar és que s'ha de posar fil a l'agulla. O sigui, això és algú que s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de començar a treballar perquè això s'arregli ja.
Carles.
Sí, Rubén, no sé si te'n recordes quan es va organitzar la Collada de Sis Camins. Estem parlant d'uns habitatges de gent que tenia un poder adquisitiu determinat i llavors s'anaven a la caseta, a l'or que havien tingut allà a la Collada de Sis Camins. Saps la quantitat de gent que va haver de vendre
moltíssima.
El seu terrenet i la seva caseta que tenien per passar el cap de setmana perquè no podien assumir el cost de l'urbanització? Amb això que tu estàs dient passaria el mateix. O sigui, a Xicarró, si s'hagués d'assumir el cost de l'urbanització per part dels propietaris d'aquells terrenys que hi ha i aquestes casetes que hi ha, la meitat se'n van fora. Han de vendre perquè no podrien assumir-ho.
Però hi ha moltes maneres de fer-ho, Carles. O sigui, podem dir, el mes que ve comencem a urbanitzar i podem dir, anem a fer un plantejament a un període de 5, 6, 7, 8, 10 anys vista de que s'ha d'anar fent un fons i s'ha de tenir un fons monetari. O sigui, hi ha moltes maneres de fer-ho.
Sí. No, està claríssim que això s'ha de fer a molts anys vista. Clar, molts. Però a més a més, començar... hi ha un altre problema. I estem parlant de Xicarró. Són inundables. Moltes de les urbanitzacions que tenim tenen un problema.
Zones inundables de torrents.
Ho van veure a la caminada.
I ara deixo anar una pregunta.
Ensenyar aquestes coses.
Quantes zones inundables hi ha a la trama urbana de Vilanova?
Moltes.
Perquè tota l'Esmeralda són inundables. Sant Joan és inundable. El barri de Mar és inundable. O sigui,
la plaça de la Sardana,
si hi ha un
cataclisme, també és inundable. I el carrer Santana baixaria tot un torrent.
Evidentment s'ha de tenir en compte i s'han de prendre les mesures necessàries de seguretat, evidentment, d'acord. O sigui, això és indiscutible, però que el tema de les zones inundables és un tema una mica ambigu, perquè tornem a repetir, l'Esmeralda en blocs de 36 veïns cada bloc i està just al costat del torrent. Si estàs al costat d'un torrent, és zona inundable. O sigui...
Sí, però vull dir, la trama urbana ja està consolidada, per dir-ho d'una manera, i sí, és veritat que tens zones inundables, però si tu vas a fer una urbanització i arregles l'urbanització, tal com tu deies, has de tindre molt més en compte en aquests moments tota la zona inundable. Llavors, clar, hi ha moltes cases que haurien de desaparèixer.
I no, vam anar al Xicarró, però i el Pas del Bou, que també hi ha un grapat de cases que la gent hi viu allà, tu agafa el camí anant cap a Malroig.
I
quan se t'acaba l'asfaltat de passar la Figuera cap amunt, allà està el Pas del Bou, que està ple. I allò és un dels afluents dels grans torrents, dels quatre grans torrents de Vilanova. És un dels afluents. Passegeu-se per l'entorn. Arribeu a la Serra de Bonaire. Aneu fins al peu del Montgròs i veureu el que passa. I veureu el que pot representar la barrera que hem fotut de les dues carreteres a l'entrada del túnel del Montgròs.
Tone,
clar,
sí,
el tone, futur, si cau un cataclisme com a València, hasta el Jordi, allà a França, veu a mort.
Tone, però és que això no és una qüestió que passi a Vilanova, eh? Vull dir, això passa a tota Catalunya.
Ah, però a mi em preocupa que tinguem Vilanova d'aquesta manera.
Però el problema d'aquestes organitzacions... El problema d'aquestes organitzacions és que va haver-hi un moment fa 50, 60 anys...
60, 70 anys, quasi.
70, sí, perquè els anys han passat molt ràpid. Es podia construir allà on tu volguessis, sense cap d'allò. I tothom es fica a la seva caseta, no sé què. I van anar creant aquestes organitzacions. El problema és l'actual, que tu has de ficar ordre en totes aquestes organitzacions, tal com demana el Rubén, i té tota la raó del món, i no és fàcil. No és fàcil perquè significarà carregar-nos la meitat d'aquestes vivendes que abans eren per passar el cap de setmana, per anar a fer la costellada i aquestes coses, i ara són habitatges de cada dia que la gent s'ha anat a viure allà.
Sí, però no, perquè, però no,
mira,
però la, no, la, no és qüestió...
Perdó, Domènec, perdó. L'administració ha fet uns clux quan a les companyies d'energia, de la llum i de telèfonos, les hi feien les instal·lacions en aquestes parcel·les. I l'administració, digue-li l'Ajuntament de la població corresponent, en el cas de Vilanova, mirant cap a una altra banda. Home, clar, aquestes casetes a Malor tenien llum elèctrica i tenien línia de telèfon. Qui li s'havia instal·lat? Esclar, les companyies d'energia el que necessitaven, el que volien eren clients, les importava tres pitos, si era irregular o no irregular.
Ah.
I aquesta és una altra realitat. Perdó, Rubén.
Sí, Rubén.
No, cap problema. El que està clar, Carles...
A mi entro de polleguera aquesta situació perquè tinc massa anys i he vist com massa coses.
El que està clar, Carles, és que el tema de les urbanitzacions s'ha d'abordar. O sigui, s'ha de començar a treballar. I abordar aquest tema vol dir trobar una solució on el que tu has dit no succeeixi. O sigui, no tenim que a partir de la premissa de que la meitat de les cases hagin d'anar al terra. O sigui, això no pot ser, perquè com bé has dit, antigament eren segones residències, eren de cap de setmana, d'anar a l'Hortet, però avui en dia són primeres residències i viuen moltíssimes famílies de Vilanova. Amb la qual cosa, jo crec, després, evidentment, els tècnics hauran de dir la seva i els arquitectes, que per això són els que saben com funciona, però jo crec que amb una organització tova es pot arribar a preservar, si no totes, la gran majoria dels habitatges que hi ha muntats, d'una manera o d'una altra. Bàsicament, jo crec que el més primordial és que els carrers tinguin 4 metres d'amplada perquè pugui passar el camí dels bombers. Això és el primordial. A partir d'aquí podem jugar cap a dalt o cap a baix, però...
A Xicarró, pocs carrers de 4 metres trobes.
Sí, sí.
Sí, sí. Pues
haurem de muntar Xicarró boca... i pas del bou... Sí.
Haurem de muntar boques d'incendi, no ho sé, o sigui, al final és trobar la solució. El que no ha de ser una opció o no hauria de ser una opció és deixar sense vivenda a famílies per urbanitzar, això està clar.
Una altra cosa, quan parlem de les zones inundables, és evident que aquí, si fóssim molt estrictes, tot és inundable, no? Jo crec que aquí s'ha de distingir perquè vam veure l'altre dia, ho vam veure, no? Vam veure edificacions dins el torrent. Una cosa és que tu estiguis a prop d'un torrent, més o menys allunyat, i l'altra és que siguis dins el torrent, no? Per tant, aquí també hi ha...
A la mateixa llera.
Sí, a dins, no? Clar, això hi ha coses que no es poden sustentar. Jo sí. I després recordar que aquest dissabte hi ha la segona caminada per la façana marítima, que també serà molt, molt, molt interessant, no? Perquè la façana marítima també dona molta
debat. Home, dona bastant de ser, clar. Sí. Passarem davant de casa del Rubén.
Per on va la caminada aquesta, Enric?
No ho sé, no ens han enviat.
La propera trobada és el dia 29 de març.
I no, 22 de març.
29 de març.
El 22 no pot ser, perquè estem...
29 ja passat, la segona.
Ah, sí, perdona. Sí.
La propera és el 29 de març, dissabte, a les 10, i està a convocatòria davant del monument del Francesc Macià. I llavors, la denominació de la ruta és Façana Marítima Hortoll, espais de transició entre natura i ciutat. Clar, aquí ja veus...
El tema clau és l'Hortoll.
També clamen de que la zona de l'Hortoll més propera a Vilanova, que són terres de conreu, que s'urbanitzi, i perquè la muntanyeta que hi ha darrere del xalet del Nin sigui el pulmó. El pulmó, però si està cancerígeno ja, tio. El tenen que curar, per favor. I les zones de terres de conreu que siguin respectuoses, perquè després s'omplin la boca de quilòmetre zero. Anem-se'n tots a la merda, collons.
Sí. Aquest és un altre tema.
Tenim la mateixa de collons i vés-te'n a la merda.
Sí, escolteu, que ens queden dos minutets que hem d'acabar. Només una qüestió. El dissabte, diumenge passat, molts vam rebre una alarma de que TV3 parlaria de l'Hortoll, el telonicis del vespre. I després en vam rebre una altra mitja tarda dient que res, que ja en parlarien un altre dia. Sabeu què ha passat? L'Enric, tu que estàs... Carles, tu que...
No.
Però tots veu rebre, no?
I van estar allà, i van gravar, van fer el reportatge... El que suposo que per qüestions, ja ho sabeu, qüestions de programació no els hi devia caber i van dir que ho passarien un altre dia.
Sí.
Podem dir-li programació, sí.
Jo vaig preguntar directament a una persona que estava vinculada directament al tema. Dic, escolta'm, hi ha hagut alguna pressió per part d'algú? Perquè és el primer que penses. Sí. I em va dir, no, és un tema de redacció. M'ho he de creure, perquè la persona que m'ho diu me l'he de creure, però que suposo que és la informació també que arriba a ell. Però és allò que dius, cony, què ha passat aquí, no? No tinc ni idea de què anava ni com es havia enfocat el reportatge.
L'únic que parlaven és d'un programa de l'Hortoll.
Sí, que es parlaria de l'Hortoll el telenotícies de la nit i després que no. I repeteixo, vaig preguntar, perquè no sé qui va ser que m'ho va preguntar. Va ser tu, Enric?
Jo faig una altra pregunta.
Algú m'ho va preguntar i jo vaig preguntar.
L'Hortoll i
tota aquella zona... Què hem d'acabar? Digues, molt ràpidament.
L'Hortoll i tota aquella zona té propietaris. Què diuen els propietaris? Perquè, esclar, hi ha una sèrie de gent que està defensant el tema de l'Hortoll, però que a casa seva no permetria que es fotessin al jardí de casa seva. I, en canvi, s'estan posant en el jardí de la casa dels demés.
Qui són els propietaris, Joan?
Deixo aquesta carta per sobre la taula.
Joan, qui són els propietaris de la gran majoria de l'Hortoll?
Suposo que hi ha constructors que hi tenen interès. Això està clar. Escolteu, que
Jo, si em permets, vull una última cosa molt curta.
20 segons.
Sí, em sobren. Totalment d'acord amb el que ha dit el Joan. O sigui, l'Urtoi, hi ha molts sectors que encara hi ha treball de primer sector. S'ha de preservar. Hem de donar el recolzament al producte de proximitat i això passa per tenir un Urtoi endreçat i verd.
Temps tindrem de properes tertúlies de parlar-ne. Gràcies, Rubén Domènech, des de Transformem Vilanova i la Geltrú, director d'Eix Diari Carles Castro, que m'has deixat frapat amb la notícia del Lluís. Ens hem quedat tots tiesos, eh? No per la notícia, sinó per qui és el pare d'aquest element. Gràcies, Enric Garriga, des de l'Amical de Buchenwald, i gràcies, Joan Toledano. Ens retrobem ben aviat amb una nova tertúlia. Moltes gràcies per compartir aquesta estoneta avui nosaltres. Tornem demà 8:45. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu-siau.